cada setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, són passats uns minuts de les 10 en aquest dissabte 17 de setembre. Això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. I jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores on parlarem de hobbies curiosos i alguns d'ells s'acaben convertint en la professió de la persona que els exerceix, com és el cas del creador de figures de cartró pedra, el Xavier Bonany. Et faré propostes de lectura, on parlaré amb el periodista, presentador i recent estrenat escriptor l'Espartac Peran, que ens parlarà del seu nou llibre. A més, l'Espartac, que és de la meva població, nascut també a Mataró. Som capgrossos. El doctor Roberto Villavicencio, de Essential Clinic, ens donarà diferents trucs de bellesa per ressaltar el millor de nosaltres mateixos i, a més, compartirem diferents propostes d'oci. Entre elles, parlarem amb la Vanessa d'On Eating Room Escape i anirem al Teatre Neu a parlar amb el monologuista Gabriel Córdoba. Tenim moltes propostes bones per fer-te aquest matí, però el més important és la teva participació. Si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu mateix, tu mateixa, ens vols explicar el teu, ho pots fer escrivint-nos a camins.catalunya@cope.es. camins.catalunya@cope.es. Comencem!
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Hobbies curiosos.
Com sabeu, per mi és importantíssim la vostra participació en el programa. Sempre us convido a que ens envieu mails a camins.catalunya@cope.es. Ens arriben molts mails explicant-vos o explicant-nos els vostres hobbies. Penseu que els llegeixo tots, els seleccionem, mirem a veure quin és més interessant i el compartim, que els llegim tots. camins.catalunya@cope.es. Ens podeu explicar el vostre hobby, com el que tenim avui amb nosaltres, que és del seu hobby, en va fer la seva professió i són més de 30 anys dedicats a crear figures de cartró pedra, figures de capgrossos, atrets o per teatre, aparadors de botigues, figura personalitzada i molt més, però que ens ho explicarà ell personalment, el Xavier Bonany. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Doncs encantat de tenir-te amb nosaltres. I una de les coses que vull dir als amics que ens escolten és que entrin a l'Instagram a Candallonsis, Candallonsis es diu, el teu Instagram. Per què li vas posar aquest nom, Candallonsis?
Mira, vaig posar aquest nom perquè quan vaig començar amb aquest taller no li volia posar nom i llavors, com que normalment la gent, quan no se'n recorden d'un puesto, diuen allà, a Candallonsis, em va agafar aquesta idea així divertida i vaig posar el taller de Candallonsis. Com vulguem dir, no té nom, és a Candallonsis.
Que hi ha una mica de tot, però que sembla que hi hagi de tot, però no, perquè són coses molt, molt concretes, molt diferents. Explica'ns-ho, què és el que arribes a fer amb cartró-pedra?
Mira, normalment toco un 80% de cartró-pedra, però també toco fusteria, o sigui, si a vegades hi ha alguna cosa de trets o per algun espectacle, algun aparador, així, també toco roba, i llavors toques diversos materials. El cartró-pedra, quasi bé que faig tot el que seria figures de tan petites com grans, caps grossos, gegants, miniatures de gegants, rèpliques, figura personalitzada de persones. Però vull dir que toco una mica més materials o també a vegades he hagut de pintar pintura mural o un decorat. O sigui que el cartró pedra és molt important en el taller, però també toco altres rams.
Clar, perquè, per exemple, posem el cas que jo doncs em dediqués a ser infermera i digués, ostres, vull una figura personalitzada de la meva professió. Clar. O de la meva mateixa, de locutora, o de periodista, ho fas, això de fer encàrrecs?
Sí. Això normalment el que més et toca botigues o gent que em demana una figura d'aquestes personalitzada, el que fa és passar-me fotos, diverses fotos de la persona, i llavors jo faig el cos i esculpeixo un cap. Un cap igual que la persona, i li poso tots els complements que el client em demana. Pues si és un metge, porta el seu maletí, la roba igual. A vegades li poso roba de veritat, en la ciutat que sigui de cartró, tallada sobre de la figura.
I si algú vol el jefe i allò clavar-li alguna agulla, és vudú al final? Funciona?
Com?
Et feia la broma. Deia que si algú li cau malament al jefe i vol fer la figura personalitzada per després clavar una agulla i fer vudú...
Per fer-li vudú, no? Sí. Perquè, suposo, no sé, hi ha gent per tot, eh?
De fet, fas figures que són molt, molt realístiques o molt reals. I, clar, la gent quan porta els seus fills familiars a veure els capgrossos no es pregunten i qui fa aquests capgrossos, que és complicat tot això.
Clar, és una cosa una mica amagada, aquest tema, perquè els tallers és una mica allò que veus una figura al carrer, però dius com s'ha fet, com s'ha realitzat, com...
Quanta estona pots estar, per exemple, per fer un capgross o una figura? La diferència entre una cosa i l'altra, aproximadament quant temps et pot portar?
Això, són coses molt artesanals, els processos de secatge, l'execució de l'escultura, treure un motllo, això no es pot fer tot en un dia, sinó que d'un dia per l'altre es pot portar, una figura es pot portar a vegades tota una setmana.
Llavors no serveix per als impacients, eh? Qui vulgui fer una comanda ho pot fer enviant un e-mail a candallonsis@gmail.com, candallonsis@gmail.com, però ho heu de fer amb temps perquè no pot ser d'avui per demà, eh, Xavier?
No. Les coses artesanals i el secatge i que si ara s'ha escardat no sé què, que si... Porta feina. No 8 hores diàries per una figura, però has de tenir tots els passos per anar fent. L'execució del tatró, de secar, de muntar, es fan dues peces, porta feina.
Doncs, Xavier, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta, al fi al cap, professió tan maca i que és tan a l'ombra, potser, que no és tan coneguda.
Sí. I cada cop en queden menys, eh?
Clar, doncs mira, ets un dels pocs que queden i que hem tingut el plaer de tenir aquí en el programa, que t'ho agraeixo moltíssim que ens hagis atès i a seguir molts més anys de professió.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
I aquest dissabte, 17 de setembre, us vull fer tres propostes de lectura. Un és Projecte Silverview, el John Le Carré, un altre dels mestres de la literatura de suspens i espionatge, és l'autor d'un dels llibres més venuts al 2022, Projecte Silverview. Com Saviano, aborda temes molt delicats, encara que relacionats amb les grans esferes del poder britànic, i ho fa sota el protagonisme de Julian Lowndesley, un home que renuncia a una feina molt important a Londres. Si en voleu saber més, doncs aquest és el vostre llibre, Projecte Silverview. Tenim Roma sóc jo. Sovint sorgeixen dubtes sobre què hauria passat si el resultat d'alguna batalla històrica hagués estat diferent. La nostra vida seria diferent? Precisament el llibre Roma narra les gestes d'un home que va poder canviar el curs de la història, el Juli César. La vida va d'això. Lucía Galán Bertrán és una de les pediatres més conegudes d'Espanya. No obstant això, a través de La vida és això, narra el seu dia a dia quan es treu la bata blanca de doctora. Una alternativa excel·lent si és el que es vol llegir o si voleu llegir una cosa diferent i conèixer de primera mà el costat més personal de la Lucía Galán. Aquestes són les recomanacions de lectura d'aquest dissabte. Si en voleu fer les vostres, si ens voleu fer suggerències, ho podeu fer a través de camins.catalunya@cope.es.
Anem a llegir.
Com sempre, sabeu que m'agrada fer-vos diferents propostes de lectura i, com no, doncs havia de promocionar o potenciar a persones nascudes a la meva ciutat, a Mataró, com és el cas d'Espartac Peran i Massafrets, nascut a Mataró, periodista, presentador català i recent estrenat escriptor. Molt bon dia, Espartac.
Bon dia, què tal?
Doncs encantada de tenir-te amb nosaltres.
Igualment.
I et volia preguntar si el periodista neix o es fa de la mateixa manera que si l'escriptor neix o es fa.
Ostres, és que no sé si ja neixo desfet jo d'origen i... No. Jo, és que quan sento escriptor, és una feina que hi ha tant de respecte i tant d'ofici que jo he entrat un moment a fer una reflexió sobre la mort, demanant disculpes per fer una reflexió sobre la mort, perquè crec que encara s'ha de demanar perdó per parlar de la mort, perquè de vegades incomodes, i l'altre, sobretot, també el tema de fer un llibre. De vegades està molt mal vist que una persona que surt a la tele o treballa als mitjans entri per un instant en el món editorial, no? Jo hi he entrat, he vist l'autèntica feinada que és una passada, clar, evidentment un món totalment diferent al que trobes a la tele, i per tant jo no em considero que m'hagi fet un escriptor, ni molt menys, eh?
Però déu-n'hi-do, perquè portes 30 anys de trajectòria en el món audiovisual i a partir d'ara doncs també vols transmetre els teus pensaments a través de l'escriptura, en aquest cas en el llibre Tres desitjos abans de morir.
Sí.
Que creus que tothom té al cap els seus tres desitjos abans de morir o no ens ho plantegem?
Jo crec que si et fan la pregunta, te la planteges... I el que passa, i trobes respostes, eh? Però el més divertit és com varien, com canvien aquests tres desitjos segons l'edat que tinguis. És a dir, és diferent preguntar a una persona de 19 anys, o una persona de 30, una persona de 45, una persona de 50, 80, 100, els desitjos van canviant a la vida. Però sobretot, quan estàs a punt de morir, és el més curiós de quina mena de desitjos entren a dins del teu pensament. Perquè quan ets jove o una miqueta més gran, els desitjos poden ser molt pretensiosos. A mesura que et vas fent gran, va baixant el llistó i demanes coses més terrenals, no? Però quan estàs a punt de morir, l'únic que demanes, o una de les coses que demanes, sobretot segur, és la tendresa. Perquè quan estàs a punt de morir necessites tendresa, necessites l'abraçada de l'amic, necessites el suport d'aquella gent que t'ha acompanyat a la vida.
De fet, l'arrel de tot, en el fons, tant del naixement fins al final, és l'amor, i l'amor també porta intrínsec aquesta tendresa, aquest afecte que és tan important. Una de les coses que et volia preguntar és si creus que és bo entendre la vida de manera individual, com sembla que ens està portant o abocant una mica ara la societat, o d'una manera conjunta, també relacionat amb el tema aquest dels sentiments i de l'amor.
Jo crec que estem en un moment en què, per tot el que ha passat i per tot d'on venim, no? Que ens ha passat una història inimaginable, molt potent, hi ha hagut moltes pèrdues i la pandèmia, alguna cosa ens deu haver ensenyat, no? I sobretot ara que van sortint totes les coses que segurament hem après, és a dir, la cosa està tan forta que ara sobretot una cosa és la gent que ha perdut, que això és una brutalitat, una bestialitat el que ha passat, i l'altra és aquella gent que no ha perdut tant, però que el fet d'estar tancat, el fet d'haver-se aturat el món, ostres, a dins et passen coses, no? I ara estan sortint, està sortint a moltíssima gent. Per tant, si fa 10 anys hi havia un egoisme, una individualitat, jo tinc l'esperança de que ara, ostres, la gent és un puntet més solidària a l'hora de pensar amb la pena i amb el
fet d'ajudar-nos, no? D'ajudar-nos a més uns als altres.
Ajudar-nos una mica, sí.
I et parlava d'ajuda justament, perquè aquests tres desitjos abans de morir i expliques diversos dols personals, però sobretot ho defineixes com un llibre d'autoajuda. Creus que escriure és també una manera de fer teràpia, una teràpia?
A mi m'agradaria dir-te que gens ni mica... És a dir, a l'hora d'escriure un llibre, el que he intentat sobretot és que no fos un llibre d'autoajuda, perquè és que jo no puc fer això. no puc fer perquè no estic preparat, perquè jo no puc portar la bandera de pretendre ser un especialista en res, perquè tinc una admiració absoluta cap al món mèdic, cap al món dels terapeutes, dels psicòlegs, de la gent que té i treballa en grups de dol, dels professionals en definitiva. Jo, sobretot, quan escrivia el llibre, era que mai a la vida em puguin dir que aquest és un llibre d'autoajuda, perquè no ho és. Jo, sobretot, el que pretenia és que si aquest llibre, de molta gent que se llegeixi, n'hi ha una que pugui dir que l'has acompanyat després de la mort d'algú, només que hi hagi una persona que et pugui dir no se m'ha mort ningú, però m'has fet reflexionar al voltant de la mort, hòstia, això és molt xulo. I els altres que s'ho passin bé llegint una història que parla de la mort.
I què és el que fa feliç a l'Espartac Peran i si tens algun altre proper projecte?
El que fa feliç és moments com aquest, de que tinguis durant molt i molt de temps una idea al cap, parlar de la mort, que han passat molts anys, que finalment vaig fer el cop de cap i vaig començar a escriure, que tenia moltes pors perquè sóc molt patidor, que aquest llibre no s'interpretés com un llibre per jo escriure les meves ferides, sinó que era un llibre que volia això, reflexionar sobre la mort, i que finalment et trobi gent pel carrer i et digui que li ha agradat, que s'ha emocionat, que ha rigut, i que, bueno, que és un llibre de la mort, però que ha sentit que es parlava molt de la vida, no? Això em fa molt feliç. I projectes, doncs, mira, ja ho veus, ni m'hagués imaginat que faria un llibre, i s'ha acabat fent un llibre d'aquestes característiques, eh? No? I s'ha acabat fent, i per tant, els projectes són... Els que vinguin, benvinguts seran.
Doncs, Espartac, esperem també poder-los compartir amb tu. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i em quedo amb aquesta frase d'un llibre que parla de l'amor, però que és ple de vida.
Sí. Gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
7563 07563 serie 7007.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la subida.
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted, ¿no?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
COPE Cataluña y Andorra.
Soy el padre de Canet. Mi familia sufrió amenazas y un terrible acoso por pedir que mi hija pudiera estudiar, también en castellano. El gobierno de la Generalitat sigue excluyendo el español como lengua vehicular y el gobierno de España sigue sin hacer nada para impedirlo. No podemos seguir callados. Por eso, yo iré el domingo 18 de septiembre a la manifestación de Escuela de Todos. Iré para reivindicar que el español sea también vehicular. Nos vemos a las 12:30 en Barcelona, en Arco de Triunfo. No faltes.
Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Muchos niños y jóvenes atendidos por Cáritas no podrán empezar el curso con igualdad de oportunidades. Con tu apoyo, garantizaremos que tengan todo el material necesario para un feliz regreso a la escuela. Haz tu donativo en www.caritas.barcelona.
Si tu salud y autoestima mejoran, todo lo que te rodea te afecta menos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Soy el padre de Canet. Mi familia sufrió amenazas y un terrible acoso por pedir que mi hija pudiera estudiar, también en castellano. El gobierno de la Generalitat sigue excluyendo el español como lengua vehicular y el gobierno de España sigue sin hacer nada para impedirlo. No podemos seguir callados. Por eso, yo iré el domingo 18 de septiembre a la manifestación de Escuela de Todos. Iré para reivindicar que el español sea también vehicular. Nos vemos a las 12:30 en Barcelona, en Arco de Triunfo. No faltes.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
El Barça no treu l'examen de Múnich i ara, abans de l'aturada, té l'obligació de tornar a agradar i sumar 3 punts.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Elche.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
Joan Batllori.
Josep Maria Minguella.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La salut engloba moltes coses i una part gran de la salut és també l'estètica, el sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, i també moltes parts del nostre estat d'ànim es reflexen a la nostra mirada, a la nostra pell i al nostre cabell. Hi ha molta persona que pateix aquesta caiguda del cabell i aquí, en el programa, hem mirat de buscar com trobar-ne la solució. I hem trobat un centre estètic en el qual us poden ajudar, que és d'Essential Clinic, a la Rambla Catalunya 16, al segon segona, on trobem el doctor Roberto Villavicencio, que ha volgut ser amb nosaltres per explicar-nos doncs, molt millor què fer contra aquesta caiguda de cabell o quins tractaments capilars hi ha. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Raquel.
Tenemos distintos tratamientos para poder mejorar la salud de nuestro pelo, o mejor dicho, poder incrementar la cantidad para aquellas personas que están perdiendo el cabello.
Claro, sí, es posible. Bueno, te hablaré más de la calvicie común, que es lo más común. Es la alopecia androgénica y puede afectar tanto a hombres como a mujeres. La causa básicamente es la La hormona androgénica por excelencia es la testosterona y su forma activa es la dihidrotestosterona. Todos los tratamientos médicos o médico-estéticos van dirigidos a parar, a frenar un poco esa caída y a permitirle un espacio y un tiempo a que el cabello vuelva a ganar grosor y a ganar densidad. No será para crear pelo donde no hay, pero sí sirve para, sobre todo, para frenar la caída.
Durante muchos años la gente marchaba a Turquía, se iba fuera para hacer este tipo de tratamientos que ahora por fin ya se pueden hacer aquí mismo, cerca de los nuestros hogares. En este caso, pues pueden anar a Barcelona, a Rambla Catalunya 16, d'Essential Clinic. Allà, doncs, teniu aquest tractament que us pot ajudar en aquesta caiguda capilar. ¿En qué consiste exactamente?
Sí. El primer paso sería un diagnóstico para la calvicie común. Es muy, se puede diagnosticar casi a simple vista porque es básicamente la línea de la línea pilosa frontal, es decir, las entradas se van marcando más y la parte de la coronilla. El hombre es muy fácil de diagnosticar, en la mujer no está en un patrón tan definido, es más bien difuso, es decir, puede caerse el cabello en cualquier parte de la parte de alta de la cabeza.
O son como clapas a veces, incluso.
Eso ya sería otra cosa. Uh-huh. Las clapas necesitan un diagnóstico adicional. El base del diagnóstico también requiere una analítica para descartar otro tipo de problema de salud o otro tipo de problema hormonal. Uh-huh. Y una vez establecido el diagnóstico, yendo una vez más a la calvicie común, pues el primer tratamiento serían proponer mesoterapias, que es una técnica de inyección de micropunciones, utilizando bioregeneradores como el plasma rico en plaquetas, que es tu propia sangre, tu propia célula, y se vuelve a reinyectar. Y esto tiene factores de crecimiento que ayudan justamente a parar la caída del cabello.
Además, no hay una edad definida en la cual las personas pierden el cabello. A veces es incluso genético.
Es justamente una predisposición genética y puede empezar a partir de la pubertad. Y a lo largo de la vida, mientras va avanzando, va empeorando. Y bueno, no todos los hombres les va a pasar, porque como esa predisposición genética es existente, pues depende de los receptores que existen en el cabello a esta hormona.
¿Tienen más tendencia los hombres que las mujeres en perder el cabello?
Sí, sí, por esta predisposición.
Nosotras
genética.
Perdemos la paciencia a veces.
Muy bueno, es verdad.
Pero
es verdad.
El cabello es más común en el hombre.
Y es más notorio también. Y al hombre le importa más esto. Si hay algo en estética que le preocupa más, es más que las arrugas, las líneas de expresión, es justamente la caída del cabello. Y dentro de los tratamientos con mesoterapia también se puede ser una mesoterapia farmacológica, que es la administración de medicamentos con el mismo objetivo, frenar la caída del cabello.
Pues ja ho sabeu, si us en voleu informar més heu de trucar al 644-19-99-19, 644-19-99-19, apropar-vos, si no, a Essential Clinic, a Rambla Catalunya 16, segon a Barcelona. Els trobareu a totes les xarxes socials, a Instagram també, a Essential Clinic, perquè doncs, el doctor ho fa des d'una manera professional. Primer, com diu ell, fent aquest diagnòstic per veure que no sigui una causa de nervis o un altre tipus de causa i a partir d'aquí poder tractar la persona. Lo he dicho bien, ¿no?
Correcto, sí.
Estoy aprobada.
Sí, y a partir de ahí de los tratamientos inyectables también se pueden acompañar con tratamientos que se hacen en casa a través de comprimidos o de una medicación que se hará a lo largo de los meses y se irá evaluando constantemente. Y claro, el último escalón ya cuando se ha hecho esto y se puede preparar antes de una cirugía, hay que abrir el paso a la cirugía, al trasplante capilar. No lo hacemos en la clínica, pero también hacemos el pre para prepararlo y también el post para hacer el tratamiento de mantenimiento.
¿Cuánta duración tiene el proceso desde que se inicia hasta el resultado, más o menos?
Más o menos puede ir entre 3 meses hasta el año, año y medio. Esto dependerá un poco de la respuesta de cada persona. Uh-huh. Y si hay un tratamiento de microinjerto de trasplante capilar, recién el tratamiento, una vez que se ha hecho la cirugía, a partir de ese día se evaluará el resultado final pasado el año. Y durante ese año hay que hacerse un mantenimiento regular casi cada 2 a 3 meses.
Doncs recordem el telèfon 644-19-99-19, que us podeu informar sense cap mena de compromís. 644-19-99-19. Moltíssimes gràcies, Roberto.
Moltíssimes gràcies, Raquel.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¡Oh, sí!
Pel que fa a l'oci, atenció, perquè aquesta és la setmana del llibre en català que es fa al Moll de Fusta, Ciutat Vella, i on podreu trobar, doncs, és el punt de trobada amb les persones que llegeixen, amb les que escriuen, editen, il·lustren i fan literatura en català, i que tot això sigui possible. Si voleu compartir aquesta estona, doncs heu d'anar al Moll de la Fusta, Ciutat Vella, fins al dia 18 de setembre, fins demà diumenge. Al Parc de la, i a la Llaguna, Poble Nou, fins al 24 de setembre, tenim el món de la botànica. Per tots aquells que us apassioni la part de les plantes i les flors, teniu el Plantes Portus els propers 22, 23 i 24 de setembre, que podreu, doncs, gaudir a la Llaguna de Poble Nou. La Barcelona Gallery Weekend, doncs, el dia, justament també aquest cap de setmana, la trobareu a diversos espais, galeries d'art a Barcelona, i com sempre molt recomanable pels petits de la casa anar o bé al bosc urbà o bé a Catalunya en miniatura, i aquestes diferents activitats que tenim a tot Catalunya per poder visitar indrets curiosos, que per cert us convido que si n'heu trobat algun, n'heu visitat algun o en voleu compartir algun, ho feu a través del mail del programa camins.catalunya@cope.es. Com ja sabeu, en el programa ens agrada fer-vos diferents propostes d'oci. I què millor que sortir de la nostra realitat quotidiana i endinsar-nos dins una aventura. En aquest cas, el que us portem és Oniric Room Escape, al carrer de Varsovia 15, a Barcelona. Que és per totes les edats, famílies, grups, adolescents, i fan, per parlar-nos en més, millor, perquè fan diferents tipus d'escape, però per parlar-nos en més i millor ho farà la Vanessa. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia, què tal?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis aquestes aventures que teniu a l'Oniric Escape, perquè n'hi ha del Harry Potter, oi?
I sí, exacte.
Què és el que feu, exactament?
La sala es diu Andana 9 i 3 quarts i, bueno, és basada en Harry Potter, com diu el propi nom, però és tant per fans com per no fans. Els que són fans, evidentment, ho disfruten més perquè veuen tots els elements i tal, però també ha vingut a jugar molta gent que no és fan i també ho han disfrutat.
Clar, això és el que t'anava a dir, perquè si, per exemple, és algú que no ha vist Harry Potter o que no ho coneix, pot arribar a jugar-hi, a participar-hi?
Sí, cap problema. Sí, perquè al final no has de saber res de la pel·li ni els llibres per poder jugar. Diguéssim que dins l'escape hi ha els seus puzzles amb les seves pistes i tal, i després el Game Master, doncs, que també ajuda dependent de si fa falta o no ajudar. Llavors no s'ha de saber res realment. Però sí que si ets fan, doncs clar, vas veient els elements i, ai, mira, surt això, està això, tal, i ho reconeixes, però no hi ha cap problema si no has llegit res ni vist les pel·lis.
I quin és el número ideal de persones per fer aquest escape? O quanta quantitat és el màxim o el mínim?
Són de 2 a 6. Llavors ja, doncs, depenent de la gent, del grupet que tingui per jugar o si es juga la família i tal, cadascú com li vagi bé. Sí que és veritat que normalment el número perfecte, per dir-ho així, són 4, que quasi totes les equips en general sol ser com el número perfecte, però de 2 a 6 es pot jugar.
Clar, per aquells amics, perquè ens escolten a tot Catalunya i Andorra, hi ha amics que diuen què és exactament un room escape. Ens en podries fer 5 cèntims per aquells que no ho sàpiguen encara?
Sí, realment és com unes quantes habitacions, que no diré cap quantes perquè seria spoiler.
No en fem,
en les quals que vas fent varis puzzles i enigmes i tal per anar avançant en la història i aconseguir sortir, en aquest cas són 60 minuts. Hi ha escapes que poden durar més, però més o menys són 60 minuts. Sempre intentem que tothom surti de l'escape, no deixar ningú a 60 minuts ja acabar, no. Si necessiten 10 minuts més, 5 minuts més, o sigui, doncs sempre donem el marge i ajudem si fa falta per poder sortir a temps i ja està. També hi ha gent que surti una miqueta abans, depèn de l'experiència i com tinguis aquest dia que et surti tot millor.
Sí, perquè hi ha dies que estem més lúcids i dies que tenim la ment més clara que d'altres.
Totalment,
i
exacte.
També direm la veritat, Vanessa, que si paguen un petit suplement, potser sí que podeu fer que el que cau malament de la família o del grup d'amics es quedi dintre i no surti.
Sí.
En teniu 3 o 4 allà d'atrapats.
Exacte, una habitació a part.
Però està molt bé perquè podeu entrar a la pàgina oniricescape.com, que són al carrer de Varsovia 15 a Barcelona, perquè això us serveix, podeu fer l'escape room fins i tot per un aniversari, per un comiat de solter, que també venen, segur, famílies, per empreses, perquè va molt bé per veure l'actitud o el rol de cada persona. Com es pot diferenciar, per exemple, el que és més emprenedor, el que és de seguir, no?
Sí, ha vingut una empresa, també va vindre fa un temps, que porta tot de gent que té diferents problemes i tal, i es anava perfecte per analitzar bé a cadascú i poder-los ajudar millor després psicològicament.
Clar, vull dir que té moltes sortides i moltes opcions, però la finalitat sobretot és passar-ho bé i aquells 60 minuts desconnectar una mica del món, no? En aquest cas,
sí, una experiència diferent.
I en aquest cas anar a Hogwarts, que és el carrer de Varsovia, número 15, a Barcelona.
Sí, exacte. Està més a prop del que pensava.
Convidem els amics que ens esteu escoltant que entreu a la pàgina web oniricescape.com, que hi aneu, que gaudiu d'aquesta estona. I, Vanessa, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
A vosaltres.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches.
Pero de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los líos.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Cuando hablamos de ese pequeño comercio, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De qué porcentaje de la economía española? ¿De cuántos autónomos?
113% del PIB y da empleo a más de 3 millones de personas.
El telescopio James Webb de la NASA ha captado por primera vez un exoplaneta. ¿Qué supone esto para la comunidad científica?
Hasta 12 veces más grande que Júpiter.
El paso del tiempo hace que nuestra memoria disminuya su capacidad. ¿Es posible ralentizar este proceso?
Pues claro, mira.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah.
Teatro.
Doncs si encara no sabeu què fer avui al vespre, ho teniu molt fàcil perquè aquí us donem, com sempre, bones propostes. A les 9:15, a les 9:45 minuts, en el Teatre Neu a Barcelona, trobareu a Gabriel Córdoba, que ell està nacido al revés i que ens ho expliqui. Bon dia, buenos días, Gabriel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, muy contenta de que estés con nosotros y que nos cuentes esa historia de un joven de un pueblo de Murcia que decide dar el salto a la gran ciudad de Barcelona para convertirse en una estrella. Cuéntanos más, ¿qué vamos a encontrar si vamos al Teatre Neu a verte?
Bueno, es un monólogo de stand-up, es decir, que es comedia pura, y solo estaré yo con un micro, muy, muy sencillito todo, es un monólogo, en el que pues cuento un poquito pues cómo fue esta idea de salir del pueblo y las comparaciones entre estar en el pueblo y decidirte ir a Barcelona. Para buscarte, yo qué sé, pues unas salidas laborales que en Murcia pues eran escasas y todo si quieres ser actor.
Bueno, aparte que si Barcelona fuera como el pueblo, este verano hubiéramos estado todos con las sillas en la calle, ¿eh? Porque
total,
ha hecho un calor increíble a partir de las 8 de la tarde.
Yo te voy a dar un dato. Yo vivo en el barrio de Gracia y hay gente en la calle con las sillas. Y esto es maravilloso, porque Gracia aún conserva todavía este sentimiento como de pueblo. Yo he escuchado a gente en el barrio de Gracia decir, bajo a Barcelona. O sea, hay todavía ese ambiente de pueblo en el barrio de Gracia que me encanta y me recuerda un poquito también a mi pueblo, en algún sentido. O sea, que gente en la calle con las sillas, yo he visto este verano, soy testigo de ello.
Tú naciste en Murcia. Y es curioso porque te llamas Gabriel Córdoba.
Sí,
le estamos dando aquí unas patadas al mapa.
Esto hay que tengo que investigar en mis antepasados a ver quién era de Córdoba para haber llegado mi apellido a Murcia. Sí, debe ser a un antepasado.
Allí en Murcia dicen aquello de Acho y Pisha.
No, eso es Andalucía. En Murcia decimos Acho, sin la S, Acho, y luego palabras que no sé si puedo decir en la radio.
Ah, vale, vale. Entonces lo dejamos ahí en un tupido velo. En cuanto a los monólogos, para aquellos amigos, claro, nos escuchan de toda Cataluña y Andorra, que crean que es sencillo, ¿qué les explicarías? Porque parece muy fácil ponerte con un micrófono delante de muchas personas y empezar a hablar, pero no es tan sencillo.
No, detrás hay mucha técnica. De hecho, yo soy profesor de stand-up, tengo mi propia academia de stand-up, estamos en la Academia de Barcelona, y ahí formo a los futuros cómicos. Y se dan cuenta, lo primero que se dan cuenta es que no es tan fácil como ellos pensaban o como la gente piensa, porque hay una técnica detrás de escritura, de meses de trabajo, etcétera, etcétera. Yo he tardado 2 años en hacer, nacido al revés, en escritura, en probar y demás. Pero lo más difícil, fíjate, no es ni siquiera escribir, ni poner técnica, ni dedicarle tiempo, ni conseguir encontrar buenos chistes. Lo más complicado es subirse al escenario sin miedo. Y es una cosa que todos los alumnos tienen que aprender y todos los cómicos tienen que aprender y todos tenemos que aprender. Es que no puedes hacer lo que te gusta con miedo. Entonces, subirte al escenario, quitarle todos los miedos, exorcizar los miedos encima del escenario, pasártelo bien y vivir el momento como si estuvieras entre amigos, eso es lo más complicado de conseguir, es vencer el miedo. Y esto es una cosa que debemos aplicarnos todos.
Claro, porque aquellos que no te conozcan, hay que decir que eres director y profesor en Stand Up Academy en Barcelona, enseñando a otras personas a esto, a ponerse delante de un escenario con el micrófono en solitario y ser valiente para poderse expresar de una forma natural o lo más natural posible, aunque la procesión va por dentro.
Exactamente, lo acabas de definir muy bien. Es lo más natural posible, porque sobre todo las primeras veces mis alumnos, los pobres, lo pasan mal. Los alumnos lo pasan mal, no es verdad. La sensación es intensa, no es mala, es intensa. Y la corazón se acelera y están histéricos. Y aún así, encima del escenario consiguen transmitir este buen rollo, esta buena energía que siempre también hay en clase, que tratamos que siempre haya en clase también, y que sea toda una fiesta. Porque al final, la comedia tiene que ser una fiesta. Si no es una fiesta, si solo se ríe uno, tenemos que reírnos todos de manera inclusiva, si solo se ríe uno, eso no es comedia.
Pues que vengan a verte al Teatre Neu aquest dissabte a les 9:45 al Gabriel Córdoba, que us farà riure. Gabriel, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y mucha suerte esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, espero verte la mitad de ti esta noche, ven tú también.
Ahí estaré, por supuesto.
Estás invitada. Muchas gracias.
Ellos me dicen que ya cambiará, que solo es el principio, la rutina pone cada cosa en su sitio, ya me lo dirás cuando lleves 3 años. Y todos son burlas y malos presagios, ve con pies de plomo, palmada en el hombro, hazme caso, amiga. Todo tiene fecha de caducidad. Pasan las hojas de este calendario que se van cayendo a mi alrededor. El mundo se derrumba, menos nuestro amor, que nos sigue envolviendo.
Sentim ara la cançó Que canvien ellos, del grup Entrelazados, format per a l'excantant de la coneguda formació Iguana Tango, Joaquim Padilla, i la Xus Herranz, l'actual cantant en el programa de televisió La Ruleta de la Suerte. Justament ells seran el diumenge 2 d'octubre a la Sala FIS a Barcelona per presentar el seu darrer treball i l'escoltem aprofitant que seran amb nosaltres en aquesta segona hora de programa. Tot escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te per aquest dissabte. Així que queda't amb mi. Fins ara.
Nos lanzan piedras en su barricada hecha de complejos y se sienten fuertes salvando.